Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
El Salvador, Hondures i Guatemala comparteixen la mateixa xacra, les bandes de carrer que han derivat en organitzacions criminals. Les mares, i en alguns casos el narcotràfic, controlen molts barris i zones rurals de l'anomenat Triangle Nord de Centroamèrica. La violència i l'extorsió fa que molts centroamericans hagin de triar entre córrer el risc de morir o fugir del seu país. Molts dels que arriben aquí tenen moltes dificultats per aconseguir la condició de refugiat. Benvinguts al Mapa Mundi.
Mapa Mundi, el podcast per saber què passa al món. Amb Quim Olivares.
Me obligaron a que cerrara el negocio porque ellos vinieron y me pusieron a mí una persona que fue a mi casa a ver el negocio que yo tenía y al final ellos me dijeron que tenía que darles una cuota de dinero para que ellos pudieran estar tranquilos y me dejaban tranquila a mí, según ellos. Pero me pusieron una cuota muy elevada, más o menos con el dinero de aquí, el cambio de aquí son unos 400 euros. Ellos insistieron tanto que me amenazaron y me dijeron de que si no les daba ese dinero, iban a quitarme la vida a mí y, o a mis hijos. Yo tengo 3 hijos y vivo con mi mamá. Bueno, vivía con mi mamá en Honduras. Entonces, en ese momento, pues yo dije, no sé qué hacer porque yo no podía pagar esa cuota de dinero y decidí, pues, cerrar el negocio y con lo que pude vender, así, mal vendido, o sea, no tenía otra entrada de dinero, soy madre soltera y decidí mis hijos llevarlos para otro lugar donde estuvieran un poco seguros de ellos, de estos mareos, y me vine para acá.
La Fanny és d'Honduras. Prefereix no dir-nos el seu cognom. Va arribar a Catalunya el novembre del 2021. Va fugir perquè no va voler pagar diners a les mares. L'amenaçaven de mort si no els abonava 400 euros mensuals a canvi de protegir la seva petita botiga de queviures. La seva experiència és aterridora.
Son unas personas que lo atemorizan solo con verlo. Están llenos de tatuajes y llegan con armas. Llegan con armas, o sea, que no las llevan a simple vista, pero si las llevan y cuando ya lo ven a uno y las ponen enfrente de uno, ya le dicen, vengo porque quiero esto, porque quiero dinero, queremos dinero. Y entonces dice, mi jefe quiere que vos des este dinero porque nosotros estamos cuidando aquí la zona. Entonces pues tenés que pagar para que nosotros te cuidemos a vos. O sea, mi pueblo era sano, pero llegaron ellos y eso ya no era sano. Porque ya donde uno no puede salir, tiene miedo por los niños y esto. Entonces ellos llegan a amenazarlo verbalmente. Yo fui a la policía, pero ellos me dijeron que por extorsión no había modo de que ellos pudieran ayudarme o de que me pusieran una vigilancia con la policía.
¿Y la policía no hizo nada entonces?
No hace nada. O sea, es que en mi país las personas estas, los mareros, tienen que matar a alguien de la familia para que ellos puedan actuar, porque si dicen que no hay evidencia, o sea, uno no puede venir y cuando llega esa persona a hacer una grabación, porque ahí sacan la pistola y lo matan. ¿Me entiendes? Y una mujer sola con hijos, yo tenía mucho miedo. Ya después, como vieron que yo no iba a dar dinero, me dijeron, o cerras tu negocio, o nos das el dinero, o te vas de aquí, porque no te queremos ver. Si no nos vas a dar dinero, pues te vas. Y si no, pues te matamos. A vos, o a uno de tus hijos, o a tu mamá.
Está en la mara controlando, estamos siempre liriqueando desde el Cabo de Gotera pa' mi gente. Nosotros somos cartas, zapatuchos de por vida, vacilando en las esquinas, controlando día a día. Que te quede claro, somos grandes, somos la muerte, somos la pesadilla de cualquier enemigo que se ponga frente, porque con toda mi pandilla estamos bien de mente. Represento MS, si te metes con nosotros te caemos de repente, ten presente esta onda en tu mente, ponele mente, porque mis letras te sorprenden nuevamente. MS rifando, yo está en la mara controlando, estamos siempre liriqueando desde el Cabo de Gotera pa' mi gente. Nosotros somos grandes, salvaduchas de por vida, vacilando en la esquina, controlando día a día.
Hay dos pandillas principales ahora, en El Salvador, Honduras, Guatemala y México principalmente, y en Estados Unidos. La Mara Salvatrucha y el Barrio 18 o 18th Street Gang. Sí, eran salvadoreños, pero la 18th Street Gang ya existía en California.
Carlos Dada, periodista, director del diari salvadoreny El Faro. Va ser a Barcelona convidat pel Col·legi de Periodistes de Catalunya.
Són chavos expulsados por la guerra, refugiados en Estados Unidos, que encontraron en las calles el lugar para sentir un poco de identidad, para cómo se forman todas las pandillas de chavos. Solo que las pandillas en Los Ángeles eran más violentas. Claro, cuando terminó la guerra, el presidente Clinton nos hizo el favor de enviarnos a miles de pandilleros antes siquiera de que termináramos de abrir los ojos a la paz. Entonces llegaron todos estos chavos con experiencia en las calles de California a un país con el tejido social absolutamente roto, con armas que quedaron de la guerra por todos lados, con una cultura de la violencia que había que revertir, pero que estaba muy presente ahí, con todos los poderes del país concentrados en que el pacto de paz funcionara. Nadie vio lo que estaba pasando en las calles con esos muchachos. Estos muchachos, cuando llegaban deportados al aeropuerto, los metían en un microbús que del aeropuerto los llevaba a un parque y ahí los tiraba. Era el parque donde se reunían estudiantes de escuelas secundarias. Y así empezaron a cultivarse las pandillas en El Salvador. Y siguieron deportando masivamente de Estados Unidos. Yo creo que este es un acto históricamente irresponsable de parte de Estados Unidos.
La mara salvatrucha es la más grandota aquí en todo el mundo, quitándole la vida a la bicha loca.
A banda dels Estats Units, El Salvador també hi té certa responsabilitat.
I el segon estat que crea el problema de les mares és l'estat salvadoreny, que després de la pau del 1992, de l'acord de pau entre la guerrilla i el govern d'Arena...
Carles Feixa, catedràtic d'Antropologia Social de la Universitat Pompeu Fabra i investigador principal del projecte Transgang, que investiga, entre d'altres, el cas de la ciutat d'El Salvador.
Doncs a partir de finals dels 90 veu en aquest problema un tema per utilitzar i per manipular políticament, per crear l'enemic que ja no és la guerrilla, ja no és el comunisme com havia estat històricament, o bé ja no són els indígenes, dels indis o dels comunistes, es passa als mareros, a les pandilles, com el mal absolut. I se comencen a aplicar les polítiques de mano dura i de supermano dura, que no només no eliminen el problema, sinó que el converteixen en un problema d'organització criminal a gran escala. És a dir, el que eren doncs, una identitat juvenil més o menys conflictiva, amb problemes d'adaptació d'aquests 30.000 joves que havien arribat dels Estats Units, que s'uneixen als joves locals, a les pandilles locals, i les transformen amb tota la parafernàlia i tota l'estètica que ve dels gangs nord-americans, doncs això es comença a convertir en un problema de seguretat pública, sobretot perquè la política d'empresonaments massius i de persecució massiva no només no elimina el problema, sinó que molts joves que no eren d'aquests grups, que els detenen doncs, perquè eren pobres i joves i tenien un tatuatge, òbviament es veuen obligats dins de la presó a formar part d'aquests grups perquè, si no, són assassinats.
Si parlem de les zones on estan més o menys radicades aquestes bandes, ja sigui El Salvador, a Hondures o Guatemala, deixant de banda les especificitats de cada país, coincideixen tots els llocs en la pobresa i en la manca de perspectives de futur?
No necessàriament, diguem-ne, al Triangle Nord i sobretot al Salvador, les mares estan arreu, les pandilles estan a tot arreu, en àmbits rurals. Òbviament, afecten sobretot a la població jove i a la població més pobra, però és que la majoria de la població és pobra, diguem-ne, les elites són molt, molt minoritàries, no? Per tant, els membres de les pandilles o de les mares, diguem-ne, és la majoria de la població. La majoria de la població té algun familiar o alguna persona que justament per viure en un barri, en una comunitat on l'Estat ha dimitit o ha desaparegut o té una presència molt marginal, no té més remei per voluntat, de grat o per força, que agrupar-se amb aquests grups. Òbviament, a les capitals dels tres estats és on la presència és més visible, però bueno, jo, que acabo de tornar del Salvador, he vist en una població rural pues, hi havia pintes de la mare salvatrucha i hi havia una certa presència, perquè no deixava de ser un símbol de contrapoder, no? Enfront l'Estat, que només té presència de determinats barris a través de l'exèrcit o de la policia, doncs la mare acaba sent l'única alternativa existent, o bé el narcotràfic, perquè voldria esmentar que no s'ha de confondre tampoc les pandilles amb les organitzacions criminals. Les organitzacions criminals utilitzen i exploten la força de treball de la pandilla, però és una altra cosa, perquè hi hagi una organització criminal, hi ha d'haver vinculacions amb els poders polítics i econòmics. I això és el que sovint no es diu, perquè no interessa. Justament les polítiques d'Estat per utilitzar el problema de les pandilles és per ocultar els vincles que algunes policies, alguns militars i alguns poders polítics tenen amb la criminalitat a gran escala, que en el cas de Centroamèrica, pues, òbviament, és el narcotràfic.
Al narcotràfic no le gustan mucho las pandillas, porque les estorban, porque hacen ruido, porque son unos chavos desorganizados, porque se meten drogas, porque son incontrolables. Entonces, de hecho, en Honduras, en muchos lugares con presencia de pandillas, el narcotráfico, ellos dicen, limpiaron la zona, dicen los ciudadanos, ¿no? Vino el capo y limpió la zona de estos bichos que estaban haciendo mucho relajo. Y ya todos entendemos qué es lo que pasó ahí. En algunos lugares el narcotráfico se hace de las pandillas para distribuir drogas o para mover, transportar cosas de un lado a otro. Pero las pandillas no son un cártel, pues, esto es lo que te quiero decir. No son la mafia italiana, que sus líderes viven con 28 guardaespaldas y se toman un avión privado de Nueva Jersey a Monte Carlo. No son capos del narcotráfico como el Chapo Guzmán. Son gente mayoritariamente pobre y marginal. ¿De qué viven? De extorsionar al panadero de la esquina, de extorsionar a los negocios de la cuadra. Pero además es una organización muy horizontal. ¿Qué quiero decir con esto? Están muy ancladas en el territorio. Aquí hay una comunidad controlada por la MS-13 o la Mara Salvatrucha, pero aquí tiene su clica. Su clica es su sucursal, digamos. La expresión de la pandilla en este territorio, que tiene su propio vocero, que tiene su propia estructura y sus propios negocios. En este se podrán dedicar solo a la extorsión, en este cobrarán peaje por atravesar no sé qué, en este se podrán meter a distribuir drogas, otros traficarán armas, sobre todo en la frontera, pero es esa clica, no es la pandilla. Entonces, cada clica tiene su propia organización, sus propias finanzas, y luego la estructura inmediatamente sube a lo que le llaman la ranfla, los voceros de la estructura nacional, digámoslo así. Estos líderes de las pandillas, casi todos están presos desde hace muchos años. Y entonces, desde abajo, las estructuras le mandan dinero para comer en la cárcel, para comprar teléfonos, para tener comunicación con ellos. Però no esperé ver al Chapo Guzmán en aviones privados, pues. No funciona así.
De fet, però, Centroamèrica s'ha convertit en el pont de la droga cap als Estats Units.
El Salvador no tanto, pero Centroamérica es el principal puente de la droga, pues. Bueno, Honduras ya tiene 50 años siendo el principal lugar de paso del puente entre Sudamérica y Centroamérica y México, pero últimamente todo el corredor centroamericano se ha vuelto lugar de paso y de control de narcotráfico. La presencia hoy del narcotráfico controlando grandes territorios, por ejemplo en Guatemala, es más patente que nunca. Yo hice un reportaje sobre las zonas rurales guatemaltecas controladas por el narco, que caminamos toda la frontera sur de México, con Belice y Guatemala, porque ahí lo que me encontré fue plantaciones bananeras donde la gente vive como en el siglo XIX, pero con narcotráfico. És el nou element disruptiu.
Tornem a les mares.
Reconoce que los pandilleros están armados. 11 policías han perdido la vida en enfrentamiento. Que la policía ha perdido fuerza y terreno ante los delincuentes.
No sean culeros, no se metan en loquero, que por esas razones los llenamos de agujeros. Si la guerra no era suya, era con los chavalas. Ahora dejen de bulla cuando les metemos balas.
Quins codis d'actuació tenen? Com recluten els seus membres?
En origen era un reclutament de manera natural, per proximitat. Els nens, els adolescents, com arreu del món, en aquests grups que tenen poder, se senten atrets i aleshores demanen entrar. Primer hi ha tot un procés, primer estan en observació. En un moment determinat hi ha un ritual d'accés que en origen era només, que se'n diu el 13, que són 13, aguantar 13 segons de cops. En l'actualitat, doncs, sovint, alguns líders ja fan fer coses més greus, incloent a vegades l'assassinat d'un enemic, del membre d'una altra pandilla.
Mm. I el sentiment de pertinença, una vegada pertanys a una banda d'aquestes, no en pot sortir?
clar que em pot sortir, diguem-ne, tot i que hi ha també, com qualsevol grup, una pressió, perquè no, però jo conec persones que n'han sortit. La forma legitimada de sortir-ne sol ser o la conversió religiosa o bé pagar una multa, però el més greu és que fins i tot si en surts, el govern te segueix perseguint, sobretot si tens un tatuatge, perquè el tenir un tatuatge, siguis o no, i a El Salvador i arreu hi ha molta gent que té tatuatges i no és de cap pandilla, és ja un símbol, un element que pot possibilitar la detenció. Aquests dies jo vaig parlar amb dues noies que havien estat d'aquests grups, que van estar a la presó només per ser-ne, sense saber com és cap delicte, i que ara ja no estaven molt lluny, van venir a Catalunya en una gira que TV3 i Catalunya Ràdio van transmetre, una gira d'una orquestra de violins. Eren persones rehabilitades que estan completament al marge d'aquests grups i aquests dies han d'estar tancades a casa perquè tenen por que si surten al carrer les poden detenir només perquè en el passat, en algun moment, van formar part d'aquests grups o bé perquè tenen algun tatuatge al seu cos. Com dic, en el passat se podia sortir sense problema i en l'actualitat pues, hi ha la pressió, òbviament, de que si surts pots ser un delator i pots posar en risc la vida del restes de la resta dels membres de la pandilla.
Les mares estan esteses per moltes comunitats que tenen un denominador en comú.
En esas comunidades, ahí no hay presencia del Estado. Están las aceras rotas, están las calles sucias, está... Entonces, durante todos estos 3 años tampoco hubo presencia del Estado. Nunca la ha habido. Ahí un niño nace y alcanza mayoría de edad y la única presencia del Estado que ha visto en su vida es en forma de un soldado o un policía derribándole la puerta. Nada más.
I les nombroses armes a Centroamèrica ajuden a l'expansió de les bandes. L'antropòleg hi afegeix un altre element.
Perquè és un joc de reacció enfront la repressió excessiva, les execucions extrajudicials que les forces de l'ordre van dur a terme i segueixen duent a terme en l'actual situació dramàtica, per exemple, del Salvador. Però, òbviament, la gent de les barriades pues, se sent molt desprotegida, se sent marginada, emigren cap als Estats Units. Aquest és l'origen de les caravanes de migrants que constantment han sorgit.
Són 9 quilòmetres de seres humanos y todavía hay gente que se está incorporando.
Que aquí estamos nosotros, por lo menos queriendo llegar a Norteamérica para cambiar el estilo de vida y un mejor futuro para nuestros hijos.
Que nos den la visa más adelante, no sé. De repente, si así, hacia arriba, ¿no? ¿Qué vamos a hacer para atrás?
Normalmente van hacia Estados Unidos. Hacer ese camino es muy peligroso. En Oaxaca, que es el sur de México, está el albergue de Ixtepec, que... dirigía el padre Alejandro Solalinde. Solalinde tenía un registro y decía 70% de las mujeres centroamericanas que pasan por mi albergue llegan ya abusadas sexualmente o violadas y 80% de los hombres llegan asaltados. Hacer ese viaje pues cuesta entre 7.000 y 10.000 dólares dependiendo de la época. Si quieres ir con un coyote, que en teoría te lleva un poco más seguro. Y luego en la frontera, la buena de Dios, algunos quedan perdidos en el desierto, es decir, es un viaje muy peligroso.
Nosaltres el que estem veient a terreny és que hi ha molta gent que està amenaçada per les mares i que emprèn la fugida cap als Estats Units.
Ignasi Calbó és a Panamà com a sotsdirector regional de HIAS, una ONG nord-americana que ajuda els refugiats.
Bàsicament són gent que són exmembres de mares o gent que està amenaçada per les mares i no ha pogut pagar o no vol pagar els xantatges que aquestes mares els estan fent en els seus petits comerços, mareros, pròpiament dit, que han tingut algun problema i que fugen perquè tenen por de la seva vida i amb ells també s'enduen a tota la família, perquè que sí que hem vist és que les mares busquen una persona per matar-la o per fer-li o cometre algun acte de violència sobre elles, els és igual si estan amb la família o no, i inclús moltes vegades doncs, les nòvies, les mares, els fills, els tiets i els oncles també són objectiu d'aquestes mares.
I fins a quin punt les mares, aquestes bandes, exerceixen algun control del corredor migratori entre l'Amèrica Central i els Estats Units? Controlen d'alguna manera aquest corredor migratori?
A veure, el sector, diguem-ne, del que és la migració o el tràfic de persones és el segon negoci més lucratiu d'aquesta regió, per sota del narcotràfic. Control que s'exerceix sobre el tràfic de persones i sobre la migració és total. Us vull recordar també que no només són les mares, sinó també que són els càrtels de narcotràfic de Mèxic els que també estan dintre de del tràfic de persones, juntament amb molts altres actors i consorciats amb molts altres actors, estatals, no estatals, locals o, diguem-ne, internacionals.
Llavors, les persones que viuen als llocs més afectats per les mares i fugen a l'estranger, no necessàriament als Estats Units, les autoritats que els acullen els donen asil malgrat no venen d'un lloc que està tècnicament en guerra?
Exactament. Aquí hi ha un problema i és que la Convenció del 51, que és la que està, que és la regula el dret d'asil, aquests supòsits no els recull. Llavors, hi ha una altra convenció, que és la Carta de Cartagena, la Convenció de Cartagena, que sí que són supòsits que vol recollir, no? Com altres, no? Com a fugir per raons sanitàries o a fugir per altre tipus de raons socials. Llavors, sí que entren aquests tipus de sol·licituds d'asil en els països que sí que accepten la Carta de Cartagena, no? Llavors, és complexa. Bueno, diguem-ne, Costa Rica, que és un país que té una tradició d'asil molt més gran que la que pot tenir altres països de Centroamèrica, sí que recull aquest tipus de resolucions i va una mica més ràpid que els altres països. El que passa és que els sistemes estan saturats. Però, per exemple, a Panamà, l'any passat, va haver-hi una persona que se li va atorgar asil de no sé quants centenars de casos.
Això és Centroamèrica, però què passa a l'estat espanyol? És fàcil o difícil per als que fugen de la violència de les mares, com ha fet la Fanny, aconseguir l'estatus de refugiat aquí?
És complicat.
Gisela Cardús, advocada de la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat.
Perquè el govern espanyol denega en termes generals les sol·licituds d'asil de les persones perseguides per les mares, ja que ho considera delinqüència comuna.
Tens dades de l'any passat, del 2021, quantes persones de Centroamèrica van obtenir o van rebutjar, se li va rebutjar el seu petició d'estatus de refugiat?
D'Honduras, per exemple, es van resoldre 4.690 peticions, de les quals 4.125 van ser denegades. I El Salvador, 2.490 van ser resoltes i denegades 2.329.
És a dir, que en el cas d'El Salvador, la majoria es van denegar, no?, pel que dius?
Sí, la majoria, o sigui, al voltant d'unes 100 es van concedir. I Honduras igual, perquè parlem de 4.700 quasi peticions i es van denegar 4.100, o sigui que només es van concedir unes 600. És molt poca la concessió.
Llavors, quins arguments fan servir les autoritats espanyoles per denegar la petició d'asil? Has dit que ho consideren delinqüència comuna? Només amb aquest argument ja en tenen prou per denegar-ho?
Normalment sempre diuen aquest, és un dels arguments, que no es considera que la situació d'aquests països hi hagi cap conflicte intern generalitzat. També consideren que aquests estats són capaços de protegir els seus ciutadans, no?, i creuen que tenen un sistema policial i judicial efectiu. Després, una altra de les raons és que creuen que tenen alternativa de fugida interna, no?, que consideren que les persones es poden traslladar a una altra zona del seu mateix país, però sí que creiem que, tal com assenyala l'ACNUR, no?, el desplaçament intern en aquests països és inviable, perquè les mares controlen tot el territori i, a més, són territoris molt petits i les mares tenen abast nacional i internacional. I un altre dels arguments que dona l'administració també és que no presentes prova. Però, clar, les persones no denuncien per les agressions ni les extorsions perquè tenen por, no confien en el sistema del seu país, no?, perquè és arriscat denunciar, ja que moltes vegades, degut a la corrupció policial, hi ha un gran nombre d'assassinats, de testimonis protegits, no?, i les persones doncs no denuncien perquè tenen por de les represàlies. I també ens trobem que les persones que denuncien, llavors l'estat espanyol també denega perquè considera que, bé, has denunciat, t'hauries d'haver esperat a veure quina és la resposta de l'estat, si et podien o no et podien protegir. I, òbviament, la persona, quan denuncia, el que fa immediatament, si pot, és fugir.
I quins problemes tenen la majoria de persones que venen de Centroamèrica i arriben a l'estat espanyol? Quins problemes tenen quan arriben aquí?
Actualment, el principal problema que tenim és aconseguir una cita. Aconseguir una cita per sol·licitar protecció internacional, que s'ha de fer a través de la pàgina web del Ministeri per internet, és impossible. O sigui, ens trobem que les persones porten més de 6 mesos intentant cada dia aconseguir aquesta cita i no hi ha manera. Les úniques persones que hem tingut coneixement que han aconseguit cites ha sigut a través del mercat negre, pagant. I estem veient que estan pagant d'entre 30 a 300 euros per una cita. És una cita perquè et donguin dia i hora per la sol·licitud, per fer l'entrevista. O sigui, és una cita per una cita.
Sembla surrealista, oi?
Sí, i no només això. El manual d'acollida per persones sol·licitants de protecció internacional et diu que si portes més de 6 mesos a territori, sense haver sol·licitat asil, no pots accedir al sistema d'acollida que et cobreix les teves necessitats bàsiques. Llavors és el peix que es mossega la cua. No tinc cita, no puc entrar al sistema d'acollida.
Avui acabem amb Polache, aquest cantant i exfutbolista hondureny.
Que no te tapen los ojos, ojo con la corrupción y la incomprensión, la indiferencia y la delincuencia, que con frecuencia ninguno se encuentra en esta nación. Ponele mucha atención a esta canción de corazón. Es más lo bueno que aquí tenemos, más los que queremos, creemos en esta tierra, que es una bendición. Mira Honduras con otros ojos, que esta es tu tierra. Descubrí que al mirarla con otros ojos vas a merecerla. Mira Honduras con otros ojos, tienes que quererla. Descubrí que al mirarla con otros ojos vas a merecerla.
Aquesta cançó li dediquem a la Fanny, a qui sentíem a l'inici d'aquest reportatge. Li porta bons records del seu país, Hondures, i de les seves tres filles que viuen allà. Molta sort per ella i gràcies per seguir-nos.
Que no te tapen los ojos, la deforestación y contaminación, la pobreza, injusticia y bajeza, que con frecuencia ninguno se encuentra en esta nación. Ponele mucha atención a esta canción de corazón. Es más la riqueza, grandeza, nobleza y más la belleza que hay en esta tierra, que es una bendición. Mira Honduras con otros ojos, que esta es tu tierra. Descubrí que al mirarla con otros ojos vas a merecerla. Mira Honduras con otros ojos, tienes que quererla. Descubrí que al mirarla con otros ojos vas a merecerla.
Mapa Mundi, el podcast per saber què passa al món. Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.